Escoltes a mig matí.
Doncs avui a mig matí ens atem Oblidades per la història, un espai a càrrec d'Isabel Jové. Molt benvinguda, Isabel, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí preparada.
Doncs vam presentar una mica la setmana passada, precisament, que era el Dia Internacional de les Dones, vam presentar una mica aquesta secció, i una secció que serà quinzenal, i on la Isabel doncs, ens parlarà en cada programa d'una dona diferent, que va fer alguna cosa a la història i que, per raons òbvies, no? Perquè és així, doncs ha passat una mica desapercebudes aquestes dones, Isabel.
Sí, per desgràcia així ha estat.
Mm-hmm. Doncs parlarem de moltíssimes dones, dones també que formen part d'aquesta col·lecció que ha pintat de quadres fantàstics la Isabel i que esperem de poder tornar a veure ben aviat aquesta exposició. Som-hi?
Vinga.
Per on començarem avui, Isabel?
Mira, avui començarem per la més antiga que jo he pintat, no? Les que jo he pintat són aleatòries, no? No vol dir que no hi hagin d'altres.
Mm-hmm.
Però he fet una tria, que aquesta tria per mi és com una mena de... No sé, de... Bueno,
per alguna cosa, no? Les has
sí,
escollit?
Sí, bueno, perquè he pensat que els hi feia un homenatge amb aquestes dones, no?
Mm-hmm.
I perquè a mi m'agraden i tot això, no? Són una mica aleatòries. Però, bueno, jo he començat amb la sofonisba Anguissola,
mm-hmm.
que és una pintora molt important perquè va obrir el camí a moltes altres dones pintores, que abans no era fàcil. Ella va néixer a Itàlia, a Cremona, cap al 1532. I el seu pare, bueno, la seva família, era una família que pertanyia a la baixa noblesa genovesa. És a dir, que ells no tenien gaire diners, diguem-ne, però sí que tenien influència i tot això, no?
Uh-huh.
Amb aquesta família van néixer 7 fills. Ella era la gran d'aquests 7 fills. I eren 6 noies i un noi,
uh-huh.
I tots ells van ser educats amb una educació humanista i artística, no? El seu pare tenia molt d'interès en que això fos així. I, per tant, ella va tenir l'oportunitat, juntament amb les altres, germanes, d'estudiar pintura. Per exemple, ella, quan tenia 14 anys, va freqüentar l'estudi d'un pintor important que li va donar les seves classes de pintura, no? Era un home que era retratista,
uh-huh.
i que doncs també feia pintura d'església, com es feia en aquells moments, no? Això no era habitual amb les dones, no? I finalment Sofonisba es va especialitzar en el retrat. Ella tenia molta qualitat per pintar, molt. I va ser la millor de totes les germanes que s'hi van dedicar. I entre altres coses també perquè dos d'elles es van casar i un cop casades doncs ja no van pintar més. I després una altra es va ficar en un convent,
uh-huh.
o sigui, es va fer monja i tampoc. I la tercera, la quarta d'aquestes, que era molt bona també, la Lucia penso que es deia Anguissola també, la Lucia. Aquesta dona va morir jove també, llavors... De fet, la que va ser important i que és reconeguda ara, avui en dia, és la sofonisba.
Mm-hmm.
Aquesta dona va néixer, bueno, com ja he dit, bueno, els seus mestres, que no els he nomenat, va ser Bernardino Campi i després un altre senyor que també es deia Bernardino, que era Gatti. Va tenir aquests dos mestres. I llavors, quan ella tenia 20 anys, ja va, es va traslladar a Roma. I a Roma, doncs, va tenir oportunitat...
En aquella època, Isabel, imagino que això era... No?
Era important, clar.
Imagina't.
Imagina't. A més, son pare, com que tenia molts coneixements, doncs, moltes persones conegudes, doncs es va dedicar a fer-la a conèixer, no? I va enviar molts dibuixos de la seva filla, de tal manera que va tenir l'oportunitat de conèixer a Miquel Àngel. No em sortia el nom. A Miquel Àngel Buonarroti,
sí,
no?
Sí.
Que, bueno, és aquest, el pintor de la Capella Sistina i escultor famosíssim que tots coneixem avui en dia i que ja en aquella època era... tan important, era ja molt important. Llavors aquest home, el Miquel Àngel, va veure que aquesta noia tenia moltes qualitats, que ho feia molt bé. Va veure uns dibuixos d'una senyora gran que estava estudiant les lletres, l'abecedari, i hi havia una noia jove que reia d'això, no? I ella expressava molt bé les emocions, no? I llavors en Miquel Àngel li va demanar que fes un altre dibuix amb una expressió totalment diferent. És a dir, que en comptes de riure, fes algú que estigués plorant, no?
Sí.
I ella doncs va presentar-li un dibuix que li va fer segurament el seu germà, que era un nen que estava mossegat per un cranc i estava plorant, no? I cridant. Llavors Miquel Àngel es va quedar bastant impressionat d'aquest dibuix. I li va estar donant classes, així que no eren classes, de fet, li va estar donant consells i les seves opinions durant 2 anys. O sigui que ella va tenir accés a que Miquel Àngel fos una mica també el seu mestre, no? D'una manera poc habitual.
Clar, no era gens usual, no? Que succeís això.
No, i llavors doncs ella va tenir aquesta sort també. Bé.
Val a dir que l'estem acompanyant amb música de Francesca Caccini, Isabel,
sí.
Que també hi ha hagut grans compositores al llarg de la història i també doncs,
sí, sí.
Queden una miqueta oblidades.
Oblidades sense cap motiu, perquè és que
no,
són magnífiques.
Evidentment.
Igual que les pintores, les escultores, per això jo he volgut fer aquest homenatge, no?
I tant que sí.
Aquest homenatge. Doncs bé, la sofonisme es va especialitzar, com hem dit ja, en el retrat. I quan era l'any 1558, va pintar el duc d'Alba, a Milà. I aquest, el duc d'Alba, que estava allà llavors, va ser qui la va, diguem-ne, presentar al rei Felip II d'Espanya, no? Que, bueno, aquest senyor, el rei Felip II, la va demanar com a dama de companyia, diguem-ne, dama de cambra, de la seva esposa, que era la seva tercera esposa, Isabel de Valois, no? Llavors ella va entrar a la cort l'any 1560, penso, ella va entrar allà com a acompanyanta de la reina, però de fet es va convertir en una pintora de cambra, que en aquell moment no podien donar-li aquest títol a ella pel fet de ser una dona, no? Tampoc podia firmar els seus quadres. Ella pintava tota la cort, llavors ella va canviar. A l'estil que feia de fer retrats a la seva família, perquè clar, ella, com era una dona, no tenia accés tampoc al cos humà, a fer nusos i coses d'aquestes, estava molt mal vist, no? Ella va tenir la sort de tenir professors, però així i tot no va tenir l'oportunitat d'aprendre segons quines coses, no? Estava mal vist per les dones. I llavors ella es va dedicar això, per això al retrat, més aviat, no? Ella pintava la seva família, normalment, però en aquest moment va començar a pintar una mica gent pues, més seriosa, amb més pompa i coses d'aquestes, no? Perquè, clar, era la família real. Ja. Però tenia tal tal acceptació i els hi agradava tant que ella va donar classes a la reina, a les seves filles. Quan la reina va morir, ella va continuar sent la professora de les filles i després també de la segona, de la quarta esposa, perquè ella es va casar bastantes vegades, el Felip II.
Mm, sí.
I llavors doncs, va tenir una altra esposa, que bueno, ara no recordo el nom, és danès, i va continuar donant les classes. Ella va estar allà molts anys, molt acceptada, i compartint amb Alonso Sánchez Coelho, que era un pintor de la cort, de Felip II, no? Llavors, ella va també ficar-se molt amb aquesta manera de pintar que tenia Alonso Sánchez Coelho. I com que no signava els quadres, després tot això va servir perquè hi haguessin confusions, suposo.
Clar.
Suposo, no? Llavors, bueno, doncs ella va... Bueno, basta. Ah,
doncs continuem,
sí,
parlant.
Bueno, doncs ella, sí. Bueno, doncs ella continua treballant per la cort de Felip II i arriba un moment que ella doncs és ja una mica gran i no es casa, no? No. Llavors Felip II li va concedir una pensió vitalícia i, a més, li va presentar un senyor perquè ella s'hi casés, no? I aquest senyor era un senyor italià amb qui ella es va casar. Llavors van marxar a Itàlia i ella va continuar pintant. No va ser com altres persones que quan es casen, com les seves germanes, que quan es van casar van deixar la pintura. Amb això es veu que ella era realment una gran pintora, no? Ella va continuar amb la seva pintura i quan va morir aquest senyor, aquest marit, inclús es va arribar a casar un altre cop, amb una persona més jove que ella que l'admirava tant que, clar, que ella pintés per ella era una cosa estupenda, no?
Mm-hmm.
Cosa molt excepcional. Sí,
sí,
aquesta,
sí.
Aquesta dona va tenir una vida absolutament excepcional i quan va ser molt gran fins i tot va rebre la visita de Van Dyck, crec que un pintor anglès que va anar a visitar-la perquè era reconeguda mundialment. És a dir, que després no es comprèn quan ella mor, finalment, que tenia 90 i pico d'anys, perquè mor...
Va viure molts anys, no?
A Palerm, el 1625, mm-hmm. Imagina't. Del 1532 al 1625 són uns quants anyets,
sí,
que va viure.
Sí, sí.
Sempre pintant. Ella va perdre una mica la vista. Suposem que es suposa, vaja, que era perquè tindria catarates, no? Perquè, de fet, mai no va ser cega, no? Sinó que va perdre vista. Llavors, aquesta dona va arribar fins a la seva vellesa pintant i sent molt, molt reconeguda. Em va obrir la porta a moltes pintores, com ja he dit,
mm-hmm.
que gràcies a que ella va estudiar, aquestes pintores van poder fer-ho també i gràcies a que ella va tenir aquesta fama, doncs moltes persones, moltes dones s'hi van atrevir a ficar-se en aquest món, no?
Va ser una mica la precursora, no?
La precursora, podem... sí, sí, sí. I llavors, doncs, però malgrat tot, quan ella va morir, mm-hmm. doncs resulta que, clar, aquesta fama que va tenir va quedar a l'oblit. I fins i tot els seus quadres doncs, es van atribuir molts a Alonso Sánchez Coelho, com he dit abans. Sobretot un retrat del rei Felip II, que ara ja és reconegut com de safonisme,
uh-huh.
però que abans va estar molts anys que no ho era, no? I també va fer un retrat a la reina Isabel de Valois amb una pell de Marta, que va ser el més copiat dels retrats pintats a Espanya. I entre aquests copistes que la van copiar s'hi trobaven alguns dels millors artistes de l'època, com ara Rubens. Imagina tu si tenia importància aquesta pintora. Mm-hmm. I després de morir, doncs, adéu, perquè els historiadors d'art, com era dona, no la van incluir a la història de la música. Ai, perdó, a la història de la pintura.
De la pintura. Sentim la música, no? I ens hem distret una mica.
Llavors, doncs, va ser així, o sigui, una cosa molt, molt repetida per llàstima, no?
Al llarg de la història, malauradament, s'ha repetit en moltíssimes ocasions, no?
Sí.
Molt bé, avui la protagonista, doncs, ha estat Sofonisba Anguissola, com bé doncs, ens has explicat, Isabel, un quadre doncs, que vas pintar, evidentment, en honor, no?, aquesta pintora oblidada per la història.
Sí, així és.
Molt bé, doncs tornem d'aquí 15 dies en aquest espai Oblidades per la Història. Moltes gràcies per acompanyar-nos, Isabel, que vagi molt bé.
Gràcies, maca.